Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
És increïble que poc que cal per infondre nou valor en la persona. Ahir vaig trobar en un canal un petit bacallà polar mort. Estic convençut que els meus ulls van brillar de goig al veure'l. Es va presentar davant de la meva mirada com un autèntic tresor. On l'aigua tingui peixos, no és possible morir-se de gana. Així doncs, aquest matí he llançat un estri de pesca al canal abans de ficar-me a la tenda. Per descomptat, quants d'aquests peixets caldrien per afartar un home? N'hauria de tenir en un sol dia més dels que es poden pescar en una setmana o potser un mes. I no obstant això, et sents inundat d'esperança i penses si potser no hi haurà al mar peixos més grossos que es deixarien agafar fàcilment. Els humans constitueixen un gènere feliç. En la nit i entre els gels. Fridtjof Nansen.
Francesc Bailón, benvingut.
Gràcies.
Et retrobem a Sermiligac, a la costa est groenlandesa, allà on et vam deixar. De fet, és el lloc, ens vas explicar, on et van posar el teu nom inuit, Palante, ens vas explicar també que és una població tan remota que amb prou feines hi arriben 10 persones l'any, almenys quan tu hi vas ser.
Sí, no és un lloc que acostumi a arribar l'home blanc i molt menys el turisme. De fet, jo diria que Junamtin i Tetilac i Sortok són les tres poblacions que pràcticament no rep gent que no sigui inuit al llarg de l'any.
Francesc Bailón, antropòleg.
I a més, és un d'aquests jocs que sents el caliu del poble inuit en el seu estar pur. Veus que són molt hospitalaris, que venen a rebre ja quan arribes o bé amb el vaixell a l'estiu, o bé arribes amb el trineu de gossos a l'hivern o a la primavera. I a més, doncs, per mi és el poble més maco de la costa est de Groenlàndia, no només per on està ubicat, sinó també per la pròpia gent. No?
M'imagino les quatre casetes de colors disperses, perquè hem de recordar que la majoria de poblacions, en aquest cas groenlandeses, dels inuit groenlandesos, no tenen carrers i, per tant, és això. Un grapat de cases escampades.
Sí, aquesta és una de les peculiaritats. Hem de pensar que a Sermiligac un poc més de 200 persones hi viuen allà. És un poble que, a més, està construït a sobre de la roca, perquè està rodejat de muntanyes i les cases estan a sobre de la roca i, a més, no tenen aigua corrent. Tenen una mena de cisterna central en el poble on va la gent amb els cubells o amb les garrafes i va allà a carregar aigua.
I s'omple amb la pluja o ells han d'anar abocant gel perquè es vagi desfent?
No, l'aigua l'agafen de les glaceres i de la neu acumulada a les muntanyes.
O sigui, han fet algunes conduccions,
sí, exacte,
que els hi porta l'aigua fins al dipòsit, sí, fins a la cisterna.
El que passa que és això, és que aquestes són les úniques canonades que pots veure pel poble, perquè a les cases no hi ha aigua corrent ni en el lavabo, per tant no hi ha cisterna, el sistema de la bossa dins del lavabo, i allà es va acumulant tot, fins a que el darrer que arriba es troba la bossa plena, ha de lligar-la i treure-la fora.
Llavors no saps mai si et tocarà a tu el regal o no.
Bueno, normalment no sé per què, però sempre em toca a mi. Sempre em toca a mi recollir tot el que han deixat a la casa on estic dels inuit. A més, no sé, em dóna la sensació que a vegades espien que sigui jo l'últim a emportar-me. De totes maneres...
És una joguesca, que tu ens has dit moltes vegades que els inuit els agrada molt.
Sí. De totes maneres, no és una cosa típica només de Sermiligac, sinó que m'ha passat en moltes altres poblacions inuit on sigui jo l'últim en arribar i trobar-me tots els regals i emportar-m'ho fora.
Quins sistemes d'eliminació de residus tenen en aquests llocs? Han de ser molt efectius per no contaminar l'entorn.
Aquest és un dels grans problemes que té Groenlàndia. I jo diria que ho podem extrapolar a bona part de l'Àrtic on viuen els inuit. És a dir, si nosaltres anem a l'hivern o a la primavera, com tot està cobert de neu, doncs no ens donarem compte del que hi ha a sota. Quan arribes a l'estiu és quan et trobes que tenen un gran problema amb els residus perquè, per exemple, el govern danès el que fa és portar les mercaderies a Groenlàndia, siguin neveres, siguin qualsevol tipus d'electrodomèstics, per exemple, o inclús en alguns indrets doncs, poden arribar a portar algun cotxe i tot això, però a l'hora d'emportar-se els residus no ho volen i Groenlàndia no té els medis per tractar aquests residus. Conclusió, doncs que a totes les poblacions, a les afores del poble, tens muntanyes i muntanyes de tonelades i tonelades de residus que estan sense tractar i que d'una manera o altra estan contaminant el medi. Però aquest és el dels grans problemes, que Dinamarca doncs, es neteja les mans. I la veritat és que, sobretot a poblacions que són molt grans, Sermiliaga encara és petit, però a poblacions que són molt grans, com Tassilà, que ja supera els 1.000 habitants, doncs realment és que és una situació fantasmagòrica veure aquestes muntanyes de residus enmig d'una natura que és espectacular. I això és comú a tota Groenlàndia.
Clar, i en un territori de gel i de roca,
sí,
no tens capacitat per enterrar de sobte, s'haurien de cremar? O
clar, a veure, ells cremen el que poden. El que es pot, ho cremen, però com cremes els electrodomèstics, per exemple, no? Llavors, és un greu problema que esperem que amb la futura independència de Groenlàndia doncs pugui, d'una manera o altra, tractar amb altres països perquè s'emportin aquests residus, perquè de moment allà es van acumulant i Dinamarca, en aquest sentit, ven els productes, però després no s'encarrega d'emportar-se'ls.
Clar, perquè quan els ven hi ha algú que els paga, però quan els ha de recollir, qui paga?
Clar, exacte.
Un objecte que ha perdut el valor.
Mm-hmm.
Clar, que moltes poblacions de Groenlàndia, amb prou feines hi ha un cotxe, a Sermiligac no n'hi ha ni un.
Ni un, ni un. L'únic similar a un cotxe que podem trobar a Sermiligac és una excavadora. Hi ha una petita excavadora que quan arriben mercaderies a l'estiu, amb els vaixells, doncs ho carreguen a la pala i ho porten al petit supermercat que hi ha al centre del poble. I ja està, no hi ha res més.
És a dir, que la gent va a peu, bàsicament,
sí,
i
sí,
quan
sí,
és
sí.
L'hivern amb moto de neu o trineu de gossos.
Bueno, moto de neu també hi ha molt poques, perquè clar, el terreny tampoc dona de gaire per molt. El que sí que hi ha, que és el que predomina quan un arriba a Sermiligac i es dona compte, és que hi ha més gossos que persones.
Que això passa amb altres poblacions.
Exacte.
També.
I en aquest cas, doncs, estem parlant d'un poble que és molt tradicional, que viu per la caça i la pesca i que, per tant, el motor de treball en bona part el formen els gossos. Llavors, quan arriba allà, doncs, es troba quin és el tarannà d'aquest poble i el seu mitjà predilecte. No?
I què mengen els gossos?
Els gossos...
Perquè no crec que els donin galetes de pinso.
Bueno, a vegades els hi donen pinso. I si no, per exemple, hi ha dos productes que els encanten, com són la foca, normalment la mengen crua o congelada, i també el tauró. El tauró els encanta, els gossos, i de fet és molt típic, per exemple, arribar a l'estiu i veure en diferents bastides doncs, tires de tauró, de carn de tauró, que l'estan secant per després donar-se'ls als gossos.
Que abunden els taurons en aquestes
aigües?
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, el tauró blanc. El podem trobar allà.
El tauró blanc?
Sí, sí,
és
sí,
un
sí.
dels més depredadors, un
sí,
dels
sí,
més
grossos. Sí, sí, sí. I el pesquen sobre el gel, a més, eh?
El tauró el pesquen sobre el gel?
Sí, sí, sí.
Però que
sí.
Li fan un xiulet i llavors el tauró surt? O com ho
no, amb xarxes. El pesquen amb xarxes. Fan un forat a la mar glaçat, posen unes xarxes i allà el pesquen.
Però han de fer un forat de grans dimensions, o no?
No, per posar la xarxa no. La xarxa la posen amb el forat, després tapen el forat i van controlant.
I el tauró s'enreda
sí,
amb la
sí,
xarxa.
Sí, sí, s'enreda amb la xarxa, llavors tornen a fer un altre cop al forat i atreuen el tauró.
Llavors van estirant la xarxa, van estirant la xarxa fins que treu
sí.
el nas el tauró.
Sí, 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 sí.
Però són taurons a vegades de... poden ser molt grans, els taurons.
Sí, home, clar, aquí un sol no pot fer-ho.
Clar, això ha de ser una feina. Pràcticament fer-hi falta, segons com, una excavadora, no?, per ajudar-te a treure aquests...
I després, clar, depèn del tamany d'una foca, necessites ajuda. Si una foca la pesca sobre el mar glaçat, també necessites ajuda per carregar-la. Tot depèn del tamany, no? I també poden pescar taurons, per exemple, a l'estiu. A l'estiu també es pot pescar. Però el que és curiós això és que a l'hivern es pot pescar un tauró.
I a l'estiu embarca, m'imagino.
Sí, embarca, sí. Sí, sí.
Tu dius que a Sermiligac hi viuen els millors caçadors de la costa est de Groenlàndia, a banda dels ossos polars.
Exacte, que aquests són els autèntics depredadors.
Exacte. Per tant, és un lloc doncs, ideal per caçar o per pescar. En el cas d'aquests taurons, per exemple, o de les balenes, no sé mai si és millor parlar de pescar o de caçar.
Bé, ells, el concepte de pescar és pels peixos, diguéssim, i el concepte de caçar és pels mamífers.
Per tant, balena és caçar.
Exacte, balena és caçar, i a més, la zona de Sermíliga, que està en el fiord, que porta el mateix nom que el poble, doncs és una zona que acostuma a haver-hi molts narvals. A més, el narval és un dels animals mítics, a l'Àrtic en general, i allà els cacen de forma tradicional, és a dir, des del caiac i amb un arpó. A més, una de les coses curioses és que el narval té un unicorni i realment és una dent, i només el té el mascle. És una dent i només el té el mascle, i hi han casos de narvals que tenen doble dent. Llavors, allò és una zona on abunden molt els narvals, també és una zona on hi ha molts ossos polars, també. De fet, cada vegada que vaig a la costa sempre sents notícies de han caçat ossos polars a la zona de Sermíligac, no? Perquè és molt típic. També és una zona on hi ha molt dofí, orques també, acostuma a haver-hi, i després, per sobre de tot, Sermíligac és conegut perquè és un territori tot als voltants, que en els mesos d'hivern i de primavera es munten llocs estratègics per pescar. Llavors, els caçadors, quan arriba l'hivern i el mar s'ha glaçat, el que fan és buscar-se cadascú un punt sobre el glaç on serà la seva àrea d'acció i de treball. Llavors es posen una senyal com un bastó o alguna cosa així, i llavors se divideixen el mar glaçat en diferents parcel·les on cadascú anirà ja a caçar,
a fer un forat, el gel,
llavors tenen una politja, posen uns hams amb esquer, a l'esquer és l'emmassat és una mena com de sardina i és la que dona nom a la zona i a més a la població. Emmassat és el peix més conegut allà, i a la zona antigament es deia Emmassalik, és a dir, el lloc dels emmassat, i a més els inuit que viuen allà es diuen Emmassalamiut, és a dir, la gent dels emmassat. I diuen que a més prop de la població de Sermíligac, quan arriba el mes de maig o juny, venen milions i milions d'emmassat que els propis inuit van a pescar-los.
Això que has explicat és curiós perquè els llacs d'alguns estats del nord dels Estats Units, a Wisconsin, a Michigan, també es fa el mateix. Quan es glacen els llacs a l'hivern, la gent també aparca amb el cotxe sobre el llac, es busca un lloc, però allà inclús s'instal·len una mena de casetes petites i llavors el caçador-pescador es fica dins la caseta, en allà fan un forat al gel i s'asseuen amb una cadireta, estan amb una estufa, no?, i estan en bones condicions pescant dins la caseta. I estan, en realitat, a sobre d'un llac.
Jo a Sermíligac no he vist que arribin a posar casetes, sí que posen doncs, això, una mena de senyal per saber quina és la teva parcel·la, el teu lloc per pescar, però on sí que he vist lo de les casetes és a la costa nord-oest, a la zona de Canac. Allà sí, allà es porten la casa arrossegada amb el trineu i munten el campament i es poden allà estar setmanes i setmanes doncs, pescant i caçant. No?
Però algú haurà de controlar quants forats es fan sobre el mar glaçat en aquest cas, no? Perquè si se'n fan molts i allò acaba sent un formatge de gruyer, pot arribar algun moment que es trenqui el glaç.
Sí, el que passa que, clar, estem parlant d'una zona que és una gran extensió, que a més, normalment els jocs per pescar són jocs estratègics, no jocs de pas, perquè és que si no, quan arribessis amb el trineu de gossos o amb la moto de neu, tindries que fer
zigzagues
amb els obstacles que trobes al mig, no? Sí. Vull dir, estan posats en llocs molt concrets i, a més, el fiord de Sermíligac, que és un fiord que és enorme, que pot arribar a tenir fins a 100 quilòmetres de profunditat.
Per tant, de lluny,
sí.
Caçador no veu l'altre.
No, a veure, sí que poden veure'ls si es posen molt junts, però no tenen cap mena de problema perquè hi ha gran extensió de territori per fer-ho, això.
Això d'anar a caçar, pescar sobre el gel, sembla fàcil, però no ho deu ser tant, no? Ho has intentat tu?
Bueno, jo els he acompanyat amb ells i, a veure...
D'entrada cal... fer el forat al gel.
Sí, a veure, cal molta paciència, perquè a més, primer, fas el forat.
Però com el fas?
El forat ho
amb
fas
un trepant, amb un trepant?
No, amb un arpó.
O sigui, picant manualment sobre el gel.
Exacte. Llavors, una vegada tens fet el forat...
Però això pot estar-te una estona, no? Perquè
clar, depèn del gruix.
Perquè el gruix és...
Clar, tot depèn del gruix,
si t'aguanta tu és que és un gruix considerable.
Sí, clar. I si passen per allà els trineus també, no? Però jo crec que més o menys en 25-30 minuts has pogut fer el forat. Llavors, a continuació, que és la part més delicada, has d'agafar els hams i anar posant un esquer a cada un dels hams.
Un emmassat.
Amb un emmassat, exacte. Quan ja has acabat això, llavors vas deixant caure els hams amb l'esquer al fons de les aigües i vas deixant anar amb la politja. Va baixant.
Deixes anar fil, no?
Fil. Llavors, aquest procediment pots trigar perfectament una hora, hora i mitja. És a dir, ja en portem dues hores. Llavors, finalment, poses una mena com de placa de ferro, que és el que mantindrà els hams tots avall.
O sigui, trepitges els fils...
Sí, però la placa de ferro s'enfonsa en les aigües.
Ah, també s'enfonsa.
Sí, sí, és una mica perquè no quedin flotant. I ara s'enfonsa en les aigües, i llavors, al cap de dues hores o tres, comences a recollir amb la politja...
Clar, perquè tu no notes si algú ha mossegat l'ham.
No. Llavors, al cap de dues hores o tres, comences a recollir amb la politja i comencen a aparèixer els peixos. Quins són els més típics? Doncs el bacallà i l'halibut, el flatà negre. Llavors, amb aquestes dues, tres hores que has estat pescant, el que és amb els hams i l'esquer sota les aigües, doncs pots arribar a recollir uns 300 quilos.
300 quilos de peix.
Sí, sí.
És a dir, que aquest inuit té menjar per ell i la seva família per un any.
O per tota la comunitat, perquè, per exemple, hi ha caçadors que són professionals, que la seva feina és no només portar aliments per la seva família, sinó per tota la comunitat.
Clar, perquè això és una altra qüestió. Com es reparteix el peix que es pesca? Tu ara ens acabes de donar una sortida.
Sí.
Hi hagi gent, pescadors, que pesquin per tota la comunitat.
Sí, hi ha els professionals i els semiprofessionals. Els professionals és una feina per ells i per les seves famílies i per la comunitat, i els semiprofessionals només per ells.
Però un professional vol dir que després amb el peix té la peixateria, la població que sigui?
No, perquè, per exemple, en el cas de Ser Miliganue hi ha un petit súper. Llavors el que fa és el pescador cobra per fer aquesta feina, però a més cobra per peça capturada. Llavors la venen al súper, que després es ven a la resta. I el cas del semiprofessional és perquè té una altra feina. Com per exemple, doncs, mira, ara que hem parlat del súper, un encarregat del súper. Una persona que estigui treballant amb el súper, doncs ell treballa de dilluns a dissabte, té un horari determinat, però per les tardes o bé el diumenge pot anar, per exemple, a pescar. Llavors és semiprofessional.
Com saben el lloc adequat per fer el forat al gel? O si el gel té prou gruix per aguantar el pes d'una persona o d'un trineu? Suposo que ells són experts, profuns coneixedors del gel, del color, de la textura, de... i poden intuir a simple vista si el gel és correcte o no.
Sí, a veure, tenen dos sistemes, bàsicament. El primer sistema per saber si el gruix és bo o no...
És fer un forat i mirar-ho.
No, o fer-ho amb l'arpó. Amb el mateix arpó, calculant...
Pel so, igual ja saben...
No, inclús en el mar glaçat, clavant, poden comprovar el gruix.
Està clar. Han de fer el forat i veure, no?
Exacte. L'altre sistema és els gossos. Els gossos poden detectar si el mar està bé o no està bé. Per exemple, hi ha hagut vegades, una de les darreres experiències va ser sortir a Ser Miligac i trobar-me amb un whiteout. El whiteout és quan no distingeixes entre el cel i la terra. És a dir, tot és blanc, i llavors no veus res. No veus ni cap a on vas, per tant, no veus ni les muntanyes, però és que tampoc veus el terreny, perquè el terreny és tot blanc i un blanc difuminat. Llavors, els gossos, en aquest cas, són els que han de dirigir els inuit cap a zones del mar glaçat que no siguin perilloses.
Però això és un efecte visual?
Sí.
Aquesta sensació d'estar en lloc?
Bé, a veure, és un efecte visual, però també és perquè està tot tan ennuvolat que tu no pots arribar a distingir-ho.
O sigui, no veus on és la línia de l'horitzó.
No, és que no veus ni a un metre. És a dir, jo he arribat a anar amb trineu de gossos que no veia ni els gossos que tenia davant. Llavors, en aquest cas, són els gossos qui et diuen quin és el camí que s'ha de recórrer per evitar passar per una zona que es pugui trencar
el sigui fràgil.
De totes maneres, han hagut moments en què, perquè no tot és tan matemàtic, ha hagut moments que hem passat amb els gossos, s'ha obert una mica el mar glaçat, ha sortit una miqueta d'aigua de sota del mar glaçat, això vol dir que el gruix de la banquisa era molt poc. A veure, tenen
un sisè sentit
els caçadors i els gossos, però bueno, també tenen les seves limitacions.
Com
en
tu
cas,
dius, no són matemàtiques, no és una ciència exacta.
No, exacte.
Se't deu glaçar la sang, no?, quan veus que surt aigua de sota el gel i saps que estàs sobre gel fràgil.
Sí, perquè a més saps que si caus a l'aigua ja has begut oli.
És curiós això, que caiguis a l'aigua i beguis oli.
Sí. I a més el problema és que no només veus oli, sinó que a sobre tot el glaç que pot haver-hi al voltant teu...
Clar. No pots sortir de l'aigua, no hi ha forma de sortir de l'aigua.
A veure, el problema és que l'aigua està tan freda...
Que trigues 10 segons en morir.
Home, 10 no, però potser un minut.
Pot
un minut
una aturada cardíaca.
Sí.
I per tant ja no hi ha res a fer. A més, amb tota la roba que portes a sobre,
aquesta és una
se't
altra.
Mulla,
aquesta és
llavors
una altra.
Pesa molt més.
Sí.
Per tant, les dificultats per sortir per tu mateix de l'aigua deuen ser molt fortes si no t'ajuda ningú. No?
Sí. I a més, per exemple, un dels grans problemes que hi ha, que s'han trobat els caçadors amb els darrers anys amb el tema de l'escalfament global del planeta, és que anaven amb la moto de neu i, per exemple, una de les darreres notícies va ser uns caçadors que anaven a visitar una família de Kulusuk a Sermiligà, que són uns 60 quilòmetres, no arriba, veuen a la família, se'n tornen amb la moto de neu i just quan passen a meitat del fiord de Sermiligà, el mar glaçat se'ls hi obre, van aconseguir saltar, però la moto de neu es va quedar...
Es va enfonsar.
I allà s'ha quedat. I per al que m'han dit, hi ha diverses motos de neu enfonsades al fons de les aigües que mai ja es recuperaran, clar.
Quan dius notícies, vol dir que hi ha diaris?
No.
Hi ha ràdio, emissora de ràdio, groenlandesa,
sí,
hi ha televisió?
Sí, hi ha emissora, Groenlàndia té una televisió pública, també té diferents programes de ràdio, i a més, jo crec que Groenlàndia deu ser dels països que més escolta la ràdio, però sobretot per una necessitat. Els groenlandesos no fan tant ràdio com per dir notícies del món o per al tema d'esports, algun partit... No.
Què expliquen?
El que expliquen és, doncs, mireu, s'apropa un front del nord-est, hi haurà mal temps, hem parlat amb uns caçadors a través de la ràdio aficionat i ens han explicat que han vist dos ossos polars que se van cap al sud, que aneu en compte. És a dir, les notícies allà són cada dia i els caçadors, quan van d'expedició, s'emporten la ràdio i senten aquestes notícies perquè parla de coses que els hi poden afectar.
És informació de servei.
Sí, per suposat. Llavors, si hi ha un caçador que s'ha anat a caçar i veu que el mar està mig escardat i que és perillós passar, doncs el primer que fa és comunicar-ho a la ràdio perquè la ràdio després ho comuniqui a tothom. O a vegades inclús la ràdio dona pas al caçador perquè ho pugui explicar.
Clar,
és
una mica com aquí el trànsit, no? Que et diuen a les hores punta, amb què la gent es desplaça, surt de casa i va a la feina o al revés, doncs t'informen. Ens informen de quines carreteres pots trobar bloquejades, si en allà hi ha obres, si hi ha una manifestació, doncs aquí és això, no?
Sí, més
si o menys. Si s'ha trencat el gel, si s'han vist ossos polars, si... És una informació de mobilitat, també.
Sí. A part d'això, en el cas dels inuits és una forma de comunió, no? Perquè, com som tan pocs i tots es coneixen, doncs quan un parla que ha vist un os polar, doncs els altres a la ràdio inclús participen, ai, doncs caça el no sé què, coses així.
Però aquí hi ha trucades de telèfon, la gent llavors
sí,
truca...
Sí, normalment els caçadors, i jo mateix també quan vaig amb ells, portem un telèfon via satèl·lit, val? Perquè hi ha llocs que no tens cobertura. De fet, en el moment que surts fora del que és les poblacions, no tens cobertura. Llavors,
no hi ha wifi,
el mòbil no funciona, i ara ens tu portes un telèfon via satèl·lit i a través d'aquest telèfon via satèl·lit tens un número per poder trucar a la ràdio i poder comunicar-ho.
I no posen música a la ràdio, de tant en tant?
Sí, això també. El que passa que el que més hi ha de programes és dedicats al temps, a situacions dels caçadors, dels pescadors, però sí, per suposat, hi ha per tot. Hi ha futbol, hi ha programes de handball, programes de folklore, documentals, de tot.
Els meteoròlegs,
hi ha les notícies també.
Els meteoròlegs deuen guanyar-se bé la vida, doncs, no? Si és tan important, doncs saber si s'acosta un front, si el gel doncs té aquestes condicions o aquestes altres.
Sí.
Deu ser un agent fonamental en la informació groenlandesa.
Sí, el que és molt curiós és això, és que tu quan estàs amb els inuit, si estàs a les poblacions, veus que quan ja s'estan preparant per sortir d'expedició, per anar a caçar o a pescar, doncs veuen sovint la tele les notícies del temps i també a través del mòbil doncs buscant pàgines web, que hi ha algunes que són molt bones, en el qual poden veure quines són les previsions.
Et deixo escoltant la ràdio per veure com està el temps i tornem a sortir d'aquí uns dies, si et sembla.
Molt bé, ja quan sigui l'hivern. Molt bé.
Francesc, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys. confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
En la reunió de veïns em va cridar l'atenció l'amulet que l'advocat de la comunitat, que presidia la taula de ponents, duia penjat al coll i que destacava per damunt de la camisa fosca. Mentre l'home explicava per enèsima vegada els detalls d'una demanda judicial a un propietari d'aquests que aprofita aquesta mena de reunions per fer-se veure, jo em vaig concentrar en el penjoll. Era força comú, un marc daurat en forma de campana que envoltava un Buda blanquinós, protegit per una pantalla de plàstic transparent. Pocs dies després, m'aturava en una botiga d'amulets situada al recinte d'un temple molt cèntric anomenat Wat Siket, on sóc anar a fer-me massatges. Entre els diversos cartells destacava el que publicitava els productes del monjo Kruba Kisana, conegut, segons explicaven els cartells, com a rei de les papallones. El botiguer em va aclarir que els amulets beneïts per aquell monjo havien adquirit gran volada en els últims anys i que els que ell despatxava eren ben autèntics, cosa que no es podia dir de tots els que circulaven. Després de mostrar-me tota mena de papallones, va treure unes safates d'amulets d'altres proveïdors, sempre perfectament ordenades, entre els quals abundaven els del Buda, esclar, i també els del Ganesh, el déu elefant indi, entre altres. En preguntar-li per les enormes diferències de preu entre uns i altres, em va contestar que depenia del material, que podia incorporar pols de flors o de pedres precioses, per exemple, però sobretot de l'antiguitat o la raresa, i sobretot de la qualitat de la benedicció que incorporaven. En el Google, de tornada a casa, vaig descobrir que el monjo Kruba Kisana tenia, si fa no fa, la meva edat i que de jove s'havia retirat a un bosc durant 10 anys per dedicar-se intensament a la meditació i que havia interpretat la irrupció d'una papallona en una de les seves sessions de meditació com un senyal diví que li marcava el camí de la producció d'amulets sagrats amb la forma característica del lepidòpter. I quin èxit! Actualment, la gent pot comprar-los a minoristes com ara el botiguer del temple a Siket, però també a través de múltiples pàgines a internet. Òbviament, però, la màxima aspiració de qualsevol fidel és obtenir-los de les mateixes mans del monjo. En Kruba Kisana ja ha accedit a l'Olimp dels sants, savis i gurús, estrelles de la religió, en definitiva, capaces de mobilitzar grans masses de seguidors. I pel que fa als preus, hi ha de tot. Se'n troben per poc més de l'equivalent a 10 euros. Som conscients de les limitacions econòmiques de molts fidels, però també n'hi ha que costen milers. El negoci dels amulets, en general, mou autèntiques fortunes a Tailàndia i altres països asiàtics i, basat com està en els temors atàvics de la gent, resulta un camp perfecte per especuladors. Al fil de la qüestió, vaig recordar la figura d'un obrer de la construcció que em trobava cada dia, perquè treballava en una obra pròxima a casa meva. Era un home molt prim, vestia només pantalons curts i al voltant del coll hi duia una cadena gruixuda de que penjaven 7 o 8 amulets. A més, lluïa un cos profusament tatuat amb el que devien ser tatuatges protectors, segurament dibuixats ritualment per algun monjo.
Tradicionalment, les professions de més risc són les que més inverteixen en protecció. A més d'obrers de la construcció com aquell home, en són un cas típic, entre molts altres, els conductors d'autobús o taxi que, de vegades, mantenen un vehicle atapeït de molets i ofrenes, sobretot en el tauler i el retrovisor, i també policies i soldats, esclar. Pel que he llegit, les tropes tailandeses que van anar en missió humanitària a l'Iraq, un contingent de 443 soldats portaven en conjunt més de 6.000 amulets. I el rècord personal l'ostentava un sergent que en portava 43 ell tot sol. Normalment la superstició s'associa a la gent de classe baixa i va ser per això que em va xocar l'exhibició de l'amulet per part de l'advocat a la reunió de veïns. Potser volia transmetre que anàvem ben protegits a judici. Bé de saber. En tot cas, estic ben segur que bona part dels assistents, encara que fossin cultes i moderns, traginaven amulets camuflats. Per si de cas, ja se sap. I, ben pensat, la pràctica és semblant a la de portar la medalla d'una Mare de Déu o un sant o una creu beneïda. En el fons, hi rau el mateix temor i la consegüent necessitat de protecció. La diferència, en realitat, només és qüestió de paraules.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
5 anys sense mitjons. Quan el 31 d'agost del 2004, la Laura i en Joan Antoni van decidir llevar l'àncora del seu veler, no sabien on els durien els vents ni tampoc quant de temps serien lluny de casa. No es tractava d'un viatge, sinó d'un projecte de vida. Volien justificar, viatjant, el fet d'estar vius en aquest món.
Per tots els llocs que heu passat, segur que, a més de canviar de paisatges i de color al mar, doncs també devia canviar la forma de pensar de la gent, els llocs on resaven, per exemple.
Sí.
És a dir, les religions. Encara que estiguéssiu a Indonèsia, Indonèsia doncs és un país musulmà, però hi ha excepcions.
Indonèsia és el país amb més musulmans
del món,
no?
Més de 200 milions.
Per això tothom potser es pensa que tothom són musulmans, però en realitat doncs, hi ha unes petites taques que no són musulmanes.
Joan Antoni Afonso, navegant.
Flores i Timor són catòliques, i Bali és hindú, que és curiós perquè és l'únic lloc hindú fora de la Índia.
Que a més sobreviure en un arxipèlag on el 99,9% de les illes doncs són musulmanes, excepte Flores, excepte Timor.
Sí, sí. I a més els hi dona un caràcter molt gran.
Clar, i que la religió oficial és la musulmana, el govern és musulmà, que pugui conviure aquest hinduisme dintre, envoltat, no?
Laura Alameda, navegant.
Això també suposa una... Bueno, trobo que és molt admirable.
Laura, Joan Antoni, benvinguts.
Hola, què tal?
Us vaig deixar el darrer dia sortint de Flores, salpant de Flores.
Camí de Lombok. Ja hem visitat el part a Rimca, el dels...
Dracs de Komodo.
Sí, sí. Llavors, la següent era...
Flores veu poder recórrer l'illa? És no. El que diu el nom?
Bueno, sí que ho és, suposo. És que aquí són parades ben bé logístiques... Anàvem per comprar verdura i fruites i tal, però poques excursions per dins. És clar, és que començar a fer excursions en un lloc que no pots deixar el vaixell amb una mica de seguretat
un lloc
és
segur.
Complicat, no?
Però això com ho saps, si el lloc, si la marina on sou és o no segur? Bueno, o és no, un sentit...
Clar, és que no hi havia marines.
Ah, no hi havia.
Des de Port Moresby no van parar cap marina, eren fondejos. I clar, molts d'ells ja eren bastant insegurs. Bueno, clar, no eren segurs a nivell d'àncora i, com comentàvem, el tema del paisatge, Indonèsia va ser la gran decepció a nivell paisatgístic perquè tot estava arrasat pel foc.
No te'n vagis d'això que has dit, de que no era prou segur, perquè, clar, tu, terra ferma, tanques la casa amb clau, o si tens un gos...
O tanques el cotxe.
I si te'n vas, encara que tornis al cap d'uns dies, teòricament està allà la casa i pots tornar orientat, teòricament. Però un vaixell, si el deixes ancorat, això, en una badia,
Sí, el tanques amb clau, però pot ser que si te'n vas dos dies, quan tornis, uh-huh, el vaixell hagi salpat amb algú altre.
En el vaixell no només tens, diguem-ne, l'enemic del possible lladre, sinó que tens la natura. És a dir, en un lloc en el que els vents són dominants d'un cert quadrant i tens un fondeig que està ben protegit d'aquest quadrant, pues, en principi no hi ha problema. Però en un lloc en els que els vents són molt canviants, com és el cas d'Indonèsia, d'entrada has de tenir en compte que igual mentre està fora pues, ha passat un esqual, un temporal i s'ha temporat el barco. A banda d'això també has de pensar que, bueno, que hi ha moltíssima gent que, a veure, que no hi ha ningú en el barco. Nosaltres teníem a la gossa, però la gossa...
La gossa sempre es quedava coberta.
Perquè aquí no, no la podien baixar tampoc, aquí, eh?
I per tant ella vigilava.
Vigilava, sí. Però, clar, no te'n vas tranquil, no? No te'n vas tranquil. Llavors, te'n vas tranquil quan o estàs en un fondeig en el que saps que és un lloc pacífic. A Indonèsia, en aquest sentit, pues, no seria pacífic. Vull dir que hi hagi lladres on hi hagi lladres. I, a més, tenies el problema de que, bueno, no saps si el fondeig, quan tornis... el taló l'haurà marxat pel seu compte, no?
Això has de tenir un i lligar-lo amb un arbre, lligar-lo amb un arbre no és una bona solució, eh?
Bueno, no, lligar-lo amb un arbre
és un tipus de fondeig.
Ah, sí, també es fa?
Sí,
sí, és sí, el fondeig del cocoter, però esclar...
Com el fondeig del cocoter? Bueno, i si no és un cocoter?
O del pi, perquè a Grècia, a la zona de Grècia també es fa molt, i a Croàcia és no, una... I,
bueno, jo dic que el cocoter és gairebé una deformació professional, perquè hi ha un nus que se'n diu el nus del cocoter. I el nus és per aconseguir un cap molt llarg, és a dir, que segurament no el tens, llavors el que fas és empalmar-ne diversos caps per fer-ne un de més llarg amb el que se'n diu el nus del cocoter. Per què? Pues és un tipus de nus que el que fas és fundeixes amb l'ancla i llavors amb el cap lligues amb un cocoter i així mantens el vaixell orientat, diguem-ne, a les onades, que és el més còmode. Però això ho pots fer-ho sempre que tu estiguis allà i sàpigues que el vent no et rolarà, perquè si el vent canvia molt... Clar, i el tens lligat, doncs pots tenir problemes.
Quants nusos domines quan navegues? O has de dominar? O hauries de dominar? Ens has comptat, Joan Antoni?
No,
Laura?
No.
Bueno, hi ha un nus fonamental que serà la guia, que amb aquest fas molta cosa.
La guia, el pla...
Sí, i el ballestrinque.
El del cocoter sembla el pla. Però bueno, o sigui, jo per nom potser te'n sé dir i en sé fer 5 o 6, eh? No pensis que...
I amb això ja fas, no? Amb això ja n'hi ha prou.
Sí, però amb l'as de guia fas molta feina.
Guia, el ballestringe, bueno...
Sí.
Bé, el cas és que no era un fondeig segur, no, aquest de flores, i per no. Tant doncs vau anar per feina, vau anar a comprar verdura...
I no hi ha coses que t'atraguin molt, i amb el qual doncs, el que vas fent és vas fent camí, no?
Sí. I llavors què fèieu? Baixàveu amb el dinghy, amb la llanxa, anàveu fins
a terra, fins a la platja, terra... O amb un pantalà que trobessis...
I llavors, com us moveu per allà? Que heu d'agafar un taxi, heu de fer autostop, heu de mirar si hi ha autobusos, o depèn de com sigui el lloc on... Bueno, clar, si és una platja deserta...
La dinàmica de tot aquest viatge sempre és igual, no? Cada cop que arribes a un país és començar des de zero, perquè tot funciona...
Ho has d'aprendre tot.
Clar, tot funciona diferent. I els codis canvien constantment i és fixar-te, estàs a aquest punt de voyeur, és constant, no?, amb el viatge.
Clar, és un analfabet, si em permeteu l'expressió.
Sí, totalment.
No només en la terminologia...
Perfectament correcte.
Sí. Sinó, no només en el terme lingüístic, sinó de tot, no?
De conducta, no?
És sí, que, clar, com es compra un bitllet d'autobús, on es va buscar. O...
Inclús com has de vestir, com tot. A quina hora has de menjar, què és el que has de menjar, tot, no?
Això és una cosa que arriba un punt en què cansa, no? Perquè... Cada cop que canvies de lloc és tornar a començar de zero. Amb les coses més, és a dir, has de tornar a saber a on te pots comprar això, a on te pots comprar allò.
Els hàbits de la gent.
On hi ha immigració, on hi ha no sé què, què permeten, què no permeten, com arribes a un lloc, a banda de temes ja més generals com moneda, com etcètera.
Clar, vosaltres, per exemple, a Flores, m'imagino que devíeu buscar una badia habitada.
Sí, el que passa...
És a dir, no anàveu a buscar un fondeig d'una badia paradisíaca, perquè allà verdures no podreu comprar.
No, no. Normalment ja t'ho posen, les guies de navegació i de fondejos de cada país, t'explica o t'especifica una mica totes les...
On has d'anar?
Els serveis que pots obtenir a cada lloc on pares. Sí. Aquests llibres són fonamentals.
Clar, ja aneu orientats. Clar. Sí.
També hi ha parades que són estrictament tècniques, és a dir, que fas una navegació de dia i llavors pares a descansar per la nit i la nau continues. Per tant, ni et preocupes en posar el tingui a l'aigua. Vull dir que arribes allà, fondeges... I en aquest sentit, per exemple, n'hi havia una que teníem Canari, que anàvem a una illa una mica més endavant que es diu Moyo, i vam arribar allà i vàrem veure que hi havia un vaixell de la policia. Policia. No?
Ben clar.
i com que resulta que aquesta illa no estava a la llista de les que havien posat, pues
no teníeu permís.
I dius, pum, saps què? Continuem. I te'n vas amb un altre fondeig, com mires a les cartes, a les guies i tal, dius, anem allà.
I no hi ha la possibilitat que, si la policia us està veient, veu un veler que està entrant a l'abadia i de sobte gira cua i torna a sortir, això no implica una persecució? No, no us hi heu trobat.
En aquest cas, no.
Però rieu, o sigui que...
Persecució, em sembla que només en vàrem tenir una... pròpiament dit, bueno, persecució, sortint de Cartagena,
sí,
ja fa...
Sí, sortint de Cartagena.
De Cartagena a Espanya, i d'això ja fa molts de programes. Imagino que ho dissimularíem una mica, però bé.
Va, salpeu de flores...
Sí. Aquí, com ja hem dit alguna vegada, bàsicament els problemes són que has de navegar amb molt poc vent, amb corrents en contra i amb molt de trànsit. Quan van sortir de Flores, per exemple, anàvem per un estret que es diu Sanguian i ens vàrem trobar, pues, dos ferris. I el fumut és que el segon no el varen veure fins que ja ens havia creuat. El que va demostra que no estàvem prou al tanto. I...
Era de nit o...?
Era de nit, sí.
I bé, o sigui, et despistes una mica i dius, mira, no ens l'hem fumuda perquè...
Perquè no era el vostre moment.
Perquè no era el moment,
perquè
sí.
Les trajectòries no es creuaven, no?
Sí,
però
s'haurien
pogut creuar, sí.
Sí, es podien
creuar,
sí.
Clar, deu haver-hi molt de trànsit de ferris.
Tant surt la notícia que a Indonèsia, a la illa tal, s'ha enfonsat un ferri... Que
a Indonèsia podia... i a Filipines passa.
Sí, Filipines.
Però a Indonèsia, Déu-n'hi-do.
Sí. Però, esclar, quants centenars o milers de ferris ja
sí,
funcionant constantment.
És com el tren aquí, és el mateix, no?
Clar, ja són els ferris per anar d'illa en illa. Bé, navegació fàcil, tranquil·la, a banda del...
A banda d'això,
bueno, trànsit.
Navegacions enervants, perquè el que vols és navegar a vela, no pots, perquè no hi ha vent, i quan hi ha vent és contrari, corrents en contra, però has d'anar tirant mica a mica... I
per tant, això vol dir motor i consumir...
Exacte, seria una navegació plàcida si el fet de posar el motor no impliqués cap malestar.
Cap trasbals.
Però per Joan Antoni, en concret, el fet de posar el motor ja li posava...
De mal humor.
De mal humor. Sí. Per ell està fora del seu concepte de navegació.
A veure, si és que és navegació a vela, doncs
és navegació
a vela. És a vela,
però clar, però quan no es pot anar a vela és... Hi havia dues coses que portava molt malament Joan Antoni. Una d'aquestes era navegar motor, perquè no li agradava, perquè a més no se sentia massa segur amb el tema del motor si fallava, perquè la seva especialitat és electrònica i no mecànica, i després el tema dels fondejos. Si a l'àncora, però que fos, no enganxava bé al terra, es posava de mal humor, però que fos, i dius, però no podem fer res, no?
Una exageració flagrant.
No sé.
Aquestes coses que irracionalment...
El conflicte coberta...
No les portava gens
sempre
bé.
Sempre l'he tingut clar,
i
eh?
Era totalment irracional, i eres conscient de la seva irracionalitat, però bueno, eren les seves guerres.
Però mira, si ets conscient ja tens molt de guanyat,
contra el capital,
no, ja ho veig, que hi ha una certa...
El motor, sí. El vent, tot es posava en contra de Joan Antoni.
Sí, clar. Ja se sap, la navegació a vegades no surt com un vol, no?
Clar, evidentment.
Però malgrat tot, veu, aconseguir...
Arribem a Lombok, sempre. Primer fem un fondeig en un lloc, així ens diguem-ne, de trànsit, i després anem a les Gilier.
Que són unes illes absolutament desertes.
Desertes, algunes. Com a molt hi ha 100.000 motxillers.
Ah, home.
Com a molt.
Perquè precisament els han dit això, que són illes desertes i tothom va buscar el mateix.
Sí. És un backpackers paradise, no, això?
Estan al costat del Lombok, i de fet,
sí. Molt a prop,
molta de la
sí.
Gent que va a Lombok acaba a les Gili
Islands. Sí. I a l'altre costat està Bali.
Però hi ha poblacions fixes, a banda dels 100.000 motxillers? O només trobes tendes de campanya?
No, el que trobes són bungalops, són resorts d'aquest. Els restaurants els comptes per desenes, els bars per desenes, i és... Aquesta és una evolució molt típica, no? En llocs, diguem, d'aquests de destins de motxilers, arriben a un lloc que és molt tranquil i va
I passant
de boca a orella, i, bueno, i llavors, esclar, els locals pues, exploten el turisme i llavors es converteix en una munió...
Això és...
A la zona de Tailàndia, de casos d'aquests, el tens a dotzenes, no?
Clar, a més, tothom acostuma a seguir les mateixes guies.
Exacte.
I aquí
exacte.
Tenim un problema.
Sí, i menges el mateix, sí. Pizzas a tot arreu, una cigoren i 20 anys.
És a dir, que vau sortir corrents?
No.
Vau sortir per vela?
No, vam fer...
Aquí no us dieu això, no? No per cames, sinó per vela.
Per vela, sí. No,
vam
no,
fer 20
no,
anys no. I vam fer una cigoren, sí. Com tocava.
Què passa? Arribes aquí, com que és un lloc, diguem-ne, que hi va molta gent, molts de vaixells, llavors et trobes amb amics, amb gent que...
Havien boies, a més a més, que és una forma segura de deixar el barco.
Amb una certa
la boia
seguretat.
Sempre et dona un grau més de seguretat, no? Perquè tens allà un mort, és una pedra...
Un mort, ja ho hem dit, eh? Exacte. Un pes.
Un pes molt gran, i llavors estàs més o menys segur. I, bueno, i tens serveis, que això sempre és interessant, no? O sigui, allò de saber que pots, no has de cuinar a bord, sinó que pots baixar a terra, i per un preu mòdic pues, tindràs el nasi goreng. I...
Que són fideus, no?
Sí.
Fideus amb verdures.
Sí, sí, sí. Trinxadet, amb un ou ferrat per damunt.
Un ou ferrat, sí, sí.
I la Bintang, que és la cervesa d'Indonèsia.
I et trobes amb el vaixet aquest, amb l'altre, amb els que vares, l'últim els vares trobar a Port Moresby. I
vam coincidir quatre vaixells. Sí. I, bueno,
sí. I llavors, clar, intercanvieu aventures.
Sí.
I relats.
I bueno, cerveses. No,
clar, aventures entre cervesa i cervesa, està clar.
Sí, sí, sí.
Si això deu ser fumut, eh? Llavors, si has de saber per on bufa el vent... Depèn de com hagi anat tot.
Bueno, jo com a capità estava sotmès a una
certa
abstinència,
abstinència no?
Forçada. Sí, sí, sí. No? Molt forçada. Sí, molt forçada.
Sí, sí.
I us van explicar algun relat que haguéssiu de tenir en compte de cara a les navegacions que us quedaven per davant?
No, perquè ells anaven, els dia tan misteriós com per nosaltres. Clar, tots anàvem fent la mateixa ruta.
Ah, és a dir, que no us veu trobar ningú que vingués de cara.
No, no, no.
No. Aquí el que recordem és que ens vàrem trobar, em sembla que ja ens l'havien trobat abans, però aquí vàrem fer una mica de misteri, tot amb un turc. No n'hi ha gaires de turcs navegant. I, a més, aquest turc navegava amb un vaixell de fusta, un
molt
clàssic.
Maco, molt maco.
Molt maco, però molt clàssic. I l'home, a més, s'empenyava en fer-ho com si estigués a l'època del Capità Cook. I, per exemple, quan va arribant aquí, la sonda la prenia pues, amb un fil i un pes, no? I era així una mica curiós. Era...
I tothom, quan passava al costat d'altres, tothom li cridava amb la profunditat. Sí,
però ell no feia cas.
Ell seguia amb la seva corda
i el tal, i mirava els,
però no se n'en
sortia, els fàfons de profunditat.
S'ha de respectar els principis
sí, sí,
de,
no, clar,
de les
sí,
persones.
Però portava GPS, sí, sí. Una colombiana. Sí.
Procuraven a mirar-lo, es devia emprenyar, no?, si mirava el GPS, perquè d'alguna forma transgredia les seves pròpies normes.
Però...
I aquest em sembla recordar que explicava històries que no s'acabava creient ningú.
Ah, també t'hi trobes, això.
Sí, que...
També t'ho trobes, sí.
Però vaja, donem-li el benefici del dubte, no?
Lombok és una illa que té volcans, si no m'erro. Sí. No veu poder fer...
No.
Tampoc aquí va ser aturada
vam,
tècnica, també?
Tampoc, vam anar directament a Bali.
Clar, amb aquest permís d'Indonèsia era curt, eh? Era curt, eh? Sí, sí.
Jo havia estat, faig un incís, havia estat a Lombok uns anys enrere, no a la Gilier, però a Lombok...
Com feies autostop?
No, abans, amb un viatge previ a Indonèsia. I recordo que vaig anar a un lloc a les muntanyes, que també hi havia un resort, però molt tranquil, que el que em crida l'atenció és que cada dia, a les 9, feia un xàfec tremendo, que durava fins a les 9 i mitja. Cada dia. Mentre vaig estar allà, és com si obrissin la dutxa. Bé.
I ara? No passava?
No. Bueno, és clar, és que no vaig anar al mateix lloc. Això hi era a les muntanyes, suposo que amb una certa elevació... I era curiós perquè és que és com si ho tinguessin automatitzat, no?
Home, no són verdes perquè sí, són verdes.
Exacte.
Perquè...
Sí. Però wow. Aquí no, la Gilier era una cosa una mica més àrida, més, i aquí no devia arribar, no recordo que ens plogués. No
però aquí devien haver-hi palmeres, cocoters, no?
Sí.
Ja està.
Això és abundant.
I els quatre resorts aquests de canyes i palles.
I palles.
I els 100.000 motxillers.
Bé,
Lombok està a tocar de Bali.
Exacte.
Sí.
Està al costat.
Sí.
Vol dir que la següent aturada era Bali.
La següent és Bali.
Que si a Lombok o a les Gili Island hi ha 100.000 botxillers, a Bali ja no vull parlar. No.
Tenim una travessa de Lombok a Bali bastant curiosa, per tota una sèrie de raons. No sé si vols explicar-la
no,
tu.
No, explica-la.
Bueno, primer la sortida. Hi ha una cosa molt pintoresca i és que ens girem i veiem una munió, però centenars de veles de colors. I que al principi no enteníem el que era. Semblava com si fos una regata... I no, el que són petites embarcacions de pescadors, però molt petites, amb una o dues persones cada una, gairebé piragües, que van amb unes veles que són de colors, no? I llavors surten tots de cop i l'espectacle és impressionant.
De Lombok, sortien de Lombok.
Sortint de Lombok, sí.
Sí, sí.
Suposo que se'n van fins a l'estret, no? I a l'estret de Bali, i allà diuen pescar, perquè hi ha moltes corrents i tal. Llavors, l'altra experiència curiosa és que aquest estret, l'estret de Bali, que uneix l'Índic amb el mar de Java, hi ha unes corrents tremendes. O sigui, en un moment tenies 5 nusos, 6 nusos a favor teu, i en altres moments el tenies en contra. Però fins a l'extrem, això és una mica difícil de transmetre.
Que això ens generava encara més admiració per a aquests pescadors.
Clar. Home, deuen ser uns mestres de la navegació, perquè no van amb motor, només van amb el vent. Són velers.
Doncs és difícil d'explicar el que vaig a dir, però la direcció amb la qual anàvem no tenia res a veure amb la direcció amb la qual nosaltres pensàvem que estàvem anant. Sí. És a dir, si tu miraves la proa, et pensaves que anaves pues, cap allà, i en realitat el GPS i els instruments electrònics et deien que estaves anant cap allà.
O sigui, cap a la dreta o cap a l'esquerra?
Sí.
No, la diferència podia ser de 90 graus. I això és perquè les corrents se t'emportaven. Esclar, són dos vectors. Tens el vector de la teva velocitat, amb el vent i les veles que et van portant, evidentment, amb la direcció que et marca la proa, però tens una corrent que t'està empenyent amb una altra, llavors tens un altre vector molt fort i el resultant és la velocitat i la direcció amb la que realment vas, no? I, bueno, jo al·lucinava. I, entre altres coses, aquí varen fer el rècord de velocitat de tota la travessa.
Amb ràpid o amb lent?
Amb ràpid. El rècord de velocitat. O sigui, varen...
Pensava que era irònica.
No, que va, esclar, perquè si tens vent i, a més, tens corrents que t'empenyen...
Ah, clar, si venen de popa, està clar.
Sí. Quan estàvem a les Lusíades, un dia varen fer 9 nusos de velocitat.
Aquí 9 nusos seria 50 km hora?
No. Aquí varen arribar a fer-ne 10 i mig, és a dir, quasi 11. I 11 nusos per hora serien uns 20 km per hora. Aquest és el rècord absolut.
Mosso, us deviu escavallar-hi tot, eh? Sí, sí, velocitat, sí, 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 ja us sí, veig sí. Amb les melenes cap a...
Les gorres sortien volant, sí, de tant de vent.
Això sí que ha de ser meravellós, no? Aquí el Joan Antoni devia estar content.
Sí, aquí.
Aquí estava content i desconcertat, insisteixo, perquè jo estava baix, a la taula de cartes, mirant els instruments, i em pensava que anava... I llavors sorties i veies que era totalment diferent, no? I et costa fer-te una composició de lloc de què està passant realment.
I la Glomet Laura anava enfilada al màstil per divisar terra o no?
En aquest cas no.
La terra la teníem a la vista des de quan vam sortir.
Sí, perquè és un estret, que en aquest cas fa honor a la paraula, estret.
No hi havia esculls per mig, era un canal de navegació i no teníem aquest problema.
I a bon avió de tocar terra, a Bali?
Era un fondeig també.
Era un fondeig.
Estava a l'est?
Sur-est
de la illa.
A prop de Denpasar, que és la capital.
Que és la capital, sí.
Benoa. I en allà, pues, ho ven una mica com una marina, però no és una marina, estàs fondejat, i en allà vam estar-hi, pues, no sé, els 4 o 5 dies que vam estar a Bali.
Sí.
Aquí tindrem un problema, que ho explicarem quan arribi.
Sí, explicarem.
Però arribem a Bali i ens disposem a...
A explorar una mica aquest cop sí la illa. Us deixo aquí,
perfecte.
I ens tornem a trobar d'aquí uns dies.
Molt bé.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
A la nostra navegació compartida amb la Laura, en Joan Antoni i tots vosaltres hem arribat fins a l'illa de Bali, a Indonèsia, on els volcans tronen i la terra tremola sovint. D'aquí la veneració que els balinesos reten a les muntanyes i especialment a les que expulsen foc. Res més, som els viatgers de la Gran Anaconda, Benja Estacio, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debó i qui us parla, Toni Arbonés. Gràcies per ser amb nosaltres. Esperem que hagueu passat una bona estona i tornarem. Fins aviat.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.